Bé, doncs, reprenem després d'aquesta pausa. Ara, doncs, amb debat entre els... Ah, mira, ara és que tocava el sol i molestava algun dels assistents.
Moltes gràcies.
Sí, jo veia cares així molt.
Sí, no, no. Sí, doncs bueno, podem anar començant. Com deia, hi ha hagut totes les intervencions, han sigut molt interessants des de diferents perspectives, però acotant molt bé, penso, la problemàtica i en alguns casos també doncs, donant-nos alguna intuïció sobre com sortir-ne, com millorar doncs, els aspectes que s'han tractat. I doncs, en fi, jo crec que potser, no sé si hi ha alguna interpel·lació que us vulgueu fer entre vosaltres a partir del que s'ha dit, i si no, donem la paraula als presents, a la sala, si hi ha algú que vulgui fer algun comentari, una aportació, o pregunta, també, perquè s'han dit moltes coses i...
O dura crítica. O dura crítica.
Evidentment. Evidentment. Isabel.
Crec que pari el soroll.
Sí, sí.
Ja està fent el cim, però...
Jo crec que aquest és el problema, no? En el que cada un de nosaltres a les classes no vol renunciar a fer allò que abans ens semblava que havíem de fer, bé o malament, però ens semblava que era el que havíem de fer, i ara doncs ho fem. I esclar, i aquí hi ha un desencontre entre allò que com a professors ens sembla que hem d'ensenyar i el teixit social doncs, que n'espera una altra cosa, perquè el que deia doncs, Salvador, efectivament, això, jo soc de geografia, doncs, tu preguntes als alumnes perquè veig geografia, doncs bueno, mira, doncs, no ho sé, perquè va tenir un professor o perquè, no sé per quina raó, però faig geografia. No? Per tant, jo crec que aquest és un problema. I l'altra qüestió que volia preguntar, no? Que a mi com a docent també me preocupa, a part de moltes coses de les que heu dit, no? És l'actitud, no? És a dir, en aquest tarannà, i potser perquè arriben alguns alumnes doncs així perquè s'allarga la seva vida d'estudiant, i aquest, bueno, com que toca i vaig, llavors hi ha una actitud que a vegades doncs, no saps com resoldre-la, perquè sí, és veritat, ens hem inventat els powerpoints, hem inventat les classes dinàmiques, hem fet fòrums, fem no sé què, bueno, ja no sabem què més inventar-nos, com deies tu, doncs, a vegades prepares una classe que tot fa molta il·lusió, que és molt teòrica, i després, bueno, dius, veia, quin fracàs, no? Per què? Perquè el públic, doncs, no sé si espera allò o no, o potser perquè tu no saps comunicar correctament, no? I després aquest empatia entre tu, que potser t'equivoques, ens equivoquem nosaltres, clar, és que jo no ho sé, i l'alumnat fa que creï uns desconcerts al llarg del curs i de les classes, no? D'allò de dir, bueno, ara jo què més puc fer per motivar? Jo potser no en sé de motivar-los a prou, no? Perquè veus doncs, una actitud que passa potser allò que abans deia també Joan Manuel, de que alumnes que els venen a matricular els pares, que potser després a la classe són nanos encantadors, o d'aquells que diuen, bueno, vaig, bé no vinc, però bueno, explica, no? O sigui, hi ha un problema d'actitud, no? De respecte, jo fins i tot diria el saber estar, no? Que també hem perdut el saber estar, no? I potser també l'hem perdut nosaltres, no ho sé.
Sí, no, està molt bé, que són precisament les preguntes que fan de bisagra perfecta entre el que plantejàvem d'una manera més diguéssim, de diagnòstic general, que com deies tu, doncs, és el que tots sabem, però ens ho tornem a dir, i el següent pas, és, bueno, i en aquesta situació, com ens hi posem, com hi treballem, amb quina actitud, no? I de quina manera. El com hi treballem, jo respondria de nou, d'entrada, no reactivament, sinó prenent posició en les, no? en les transformacions que estan prenent lloc, i això no vol dir necessàriament adequar-se a les transformacions que estan tenint lloc, perquè un dels sentiments que tenim molts és que són transformacions que no estem fent nosaltres, no? Això és una experiència molt, molt alienant de la universitat, que és estar treballant i amb molt d'esforç en una estructura institucional que sí, no canvia, però alhora canvia molt. O sigui, no canvia cap on ens agradaria, però l'hem vist canviar molt. Jo no sóc tan gran i entre la universitat a la que vaig començar a fer el doctorat, ja no la carrera, sinó el doctorat, i en la que estic treballant ara, és que no reconec ni els llenguatges. És a dir, jo vaig començar la carrera que no sabia el que era un índex d'impacte, ni una revista científica, ni el doctorat. I parlo de l'any 96 que el vaig començar, que han passat quasi 20 anys, però són els procediments, i els procediments són els que marquen les maneres de fer, no només els grans organigrames. Aleshores, com hi treballem en tots aquests procediments que han canviat tant fins al punt que hem vingut d'incorporar moltes nocions que no tenien? Doncs jo diria conciliant o tensionant, diguéssim, la resistència a adaptar-se necessàriament a allò que ens va en contra, però no des del resistencialisme, és a dir, resistència sense resistencialisme, no? Resistir vol dir poder prendre posició i marcar rumb de com i de quina manera ens interessa treballar en cada cas, però no des de les, diguéssim, des de les posicions resistencialistes defensives que al final que acaben legitimant estranyes coses que hi havia que al final nostàlgicament ningú sap com s'acaben defensant com el que estava bé, no? Que també és un efecte molt, molt pervers quan es fa doncs, crítica al sistema universitari actual, és que com immediatament converteixes en defensor d'allò que ja fèiem, allò que ja hi havia, allò que ja sabíem, allò que ja érem. Tampoc, no? Aleshores, com resistir sense fer resistencialisme i com crear situacions noves a les diferents escales en què es viu i es treballa a la universitat. El problema d'escala, pels que sou geògrafs, jo trobo que s'hauria d'incorporar realment a l'anàlisi i a la pràctica universitària. Ens atreveixen escales tan inconmensurables des del que és el dia a dia en una aula fins al que és la política universitària d'un determinat país, comunitat o d'Europa mateixa, fins a la mateixa
participació de la producció científica i acadèmica del mercat global del coneixement, d'un capitalisme cognitiu, d'un capitalisme de les idees, que tot això alhora, clar, crea una dissociació de lògiques i de respostes molt difícil de gestionar cada un sol. Aleshores, tu has fet servir el plural, com treballem, com... Jo crec que aquest plural és el gran horitzó a conquerir i per mi el més difícil a la universitat. Quan jo parlava d'incomodar-nos els professors també per temps i per no obrir masses coses, no ho he dit fins on volia anar. Potser la incomoditat més gran que hem d'assumir els professors en aquests moments és estar disposats a col·laborar entre nosaltres, però no a posar-nos el nom en el projecte de recerca de l'altre, que això són les formes com es col·labora normalment, que és una altra, no, idea, un altre sentit molt pervers de la col·laboració, sinó realment a actuar i a treballar i a pensar allò que fem des d'un nosaltres que s'arrisqui, no? Des d'un... I això, fins i tot en el departament on estic, que és excepcional, que és anòmal, inèdit, i que hi ha, perquè no hi ha bralles, no hi ha territoris, és molt nou, venim gent de molts llocs diferents d'Espanya amb trajectòries molt diferents, etcètera, etcètera, però fins i tot allà, al final, fem veure que pensem en plural, però després la presa de decisions final i la relació final amb el que cada un fa es fa en singular, no es fa individualment, perquè apreten els currículums per una banda, perquè és més fàcil, perquè al final doncs, és així. I doncs, jo he vist crear un grau, a Saragossa vam crear el grau fa pocs anys, que per això gent com jo hi vam poder anar en un moment que era estrany que a la universitat es creessin això, no? Titulacions d'aquest tipus i poguéssim entrar en condicions. He vist crear un grau, he vist crear un màster, un programa doctoral, ja he vist cancel·lar un màster i a punt de perdre un programa doctoral. I tot això, aquesta dimensió plural de dir, bueno, no anem només a muntar-ho, anem a pensar-ho. Aquest segon moment espera en el camí. Els procediments apreten, la gerència de la universitat apreta. Llavors, al final, el anem a pensar-ho es converteix en quan hi posem d'això, quan hi posem d'allò, quan hi posem d'aquesta àrea, quan hi... O sigui, hem pensat quin sentit té fer un grau de filosofia a principis del segle XXI en una universitat de Saragossa i què podem oferir d'interessant. Doncs al final aquest moment es perd, i es converteix en... És el procedimentalisme ens menja i jo crec que és gran part del problema que tenim, no? Com fer-hi front. Això per una banda. I l'actitud... jo parteixo de que no... ni vull motivar ni vull estimular els meus estudiants. Crec que vivim en una societat sobreestimulada, és a dir, precisament el pitjor que podem fer és intentar entrar en competència amb la hiperestimulació que ens envolta i del que som nosaltres també part en doble direcció. Jo, per exemple, la meva estratègia, ja per anar a situacions de cadascú com es situa i perquè les actituds finalment són molt personals, és intentar fer el contrari, és a dir, desaturar, bloquejar o d'alguna manera crear forats, no? Llocs on puguem entrar i espais on el temps agafi un altre ritme, on d'alguna manera crear pantalles, no? que amb aquestes inhibidors de wifi que hi hauria o d'inhibidors de senyal que hi hauria d'haver per tot arreu, doncs fer una mica d'inhibidora de senyals. És a dir, seu i para. No em preguntis què vull, no em preguntis què espero, no em preguntis què... Bueno, tenim unes coses a estudiar, tenim unes coses a llegir, i fem-ho, no? Fem un aquí i ara d'això que estem fent. Què és més, què és menys, que ens avorreix, que no ens avorreix? Bueno, assumim-ho entre tots, però sobretot buidem per poder moure'ns. Afegir soroll al soroll, afegir ritme al ritme. Ara una classe, si un argument dura massa, ja sembla que perd, no? L'atenció. Bueno, doncs buscar altres maneres de relacionar-se amb això, però conquerir, és a dir, no competir amb la hiperestimulació, sinó desviar-la, desocupar-la, desaturar-la. I jo a vegades sento que això és un treball físic, fins i tot. És quasi perquè s'ha d'aguantar amb el cos, no? La tendència a la velocitat, a l'entreteniment, a que estiguin passant coses contínuament, a que obris una pantalla quan tanques un paper, quan tornes, si no estàs fent això contínuament no passa res. Doncs quasi amb el cos, no? Donar una situació que ens permeti estar, que ens permeti escoltar, que ens permeti parlar, que ens permeti deixar, no? Que les coses arribin. I bueno, a partir d'aquí podríem parlar de moltes coses, però crec que, diguéssim, més enllà de lo personal, és avui una funció important en les aules, sobretot a les escoles. Això ho he parlat molt amb bibliotecàries, per exemple, no? La biblioteca pública com un lloc de desaturació, precisament, que no les omplin d'activitats, que no les saturin d'estímuls, llocs on protegir-nos d'això. Jo crec que els espais educatius i de la cultura poden ser en gran part això, i no per anar-nos-en del món, sinó per poder-hi estar d'una altra manera. Bé, ja.
Sí, si em permets... Continuaria, aquesta idea em sembla molt bé, t'ha faltat la paraula que jo estava pensant, relaxar.
Sí,
no? Sí. No t'ha faltat, és a dir que jo complementaria dient que relaxar-se, per dir-ho així, i relaxar-los és una condició d'adaptació estrictament de resposta individual. Perquè crec que les dues qüestions que tu planteges, hi ha dos nivells de resposta. Una és la individual, és a dir, cadascú de nosaltres en cada una de les seves aules té una capacitat d'adaptació que ha d'intentar exercir en aquesta línia, que deia ara, de relaxació, de donar més espessor al temps, de tranquil·litzar, de desestimular la sobreestimulació de la qual som víctimes. I hi ha una altra resposta que està per damunt de les nostres possibilitats individuals i que és una resposta estrictament social. És a dir, l'actitud que tenen els nostres estudiants és l'actitud que reprodueix l'actitud general d'una societat que va accelerada, que no valora el coneixement. Jo crec que hi ha un problema real molt gran de valoració social del coneixement. Estem en una societat en què ens autoenganyem amb una gran facilitat i mai com ara sentim som la societat del coneixement, som la societat del coneixement. Però en realitat, diguem-ho així, les pràctiques de bon coneixement, l'interès pel coneixement, l'admiració pel coneixement, tot això és absolutament absent. És a dir, en el fons hi ha un gran menyspreu pel que és el coneixement. Clar, què passa? Home, doncs això a nosaltres ens desborda. Però no ens desborda del tot. Nosaltres no deixem de ser, per la posició que tenim, agents possibles d'una revalorització social del coneixement. Amb més presència social de la que ja tenim, doncs, bueno, incrementar-la, connectar amb l'escola, abans ha sortit aquesta història, és a dir, nosaltres som tan educadors com el mestre d'infantil. Més que, òbviament, amb finalitats diferents, a edats diferents, però l'esperit educatiu, per dir-ho així, entenc que és el mateix a tots els nivells de l'ensenyament i fins i tot els que facin educació d'adults al llarg de la vida. I poder compartir això de manera real amb mestres d'infantil, de primària, professors de secundària, i intentar amarar la societat d'una voluntat autoeducadora real. En què la invocació del coneixement no sigui un mantra per quedar bé en una reunió d'empresaris, amb tot el respecte per les reunions d'empresaris, sinó que sigui alguna cosa més. Sobre la pregunta anterior de l'actitud, que era com ens adaptem a la deriva aquesta que podríem dir generalista, que és real, que ens arrossega, també hi ha l'adaptació individual, és a dir, cada classe fa el que pot segons els estudiants que té aquell any i procures obtenir el màxim d'implicació seva en el màxim d'objectius que tu consideres valuosos en la docència d'aquella matèria, però això no deixa de ser, bueno, un passar, és a dir, és una manera de no amargar-te gaire la vida perquè alguna cosa obtindràs amb això. Ara, la gran qüestió és que s'hauria de fer una reforma, i llavors ja saltem de registre o de nivell, de caràcter estructural, i abans en Salvador ja ha fet al·lusió, tot el que tenim ara amb aquesta diagnosi que va sortint aquí compartida entre tots, necessita un revulsiu que transformi literalment l'estructura de les universitats. No podríem dir ben bé com, però tots intuïm que alguna cosa grossa s'ha de fer. Probablement es necessita allò que algú alguna vegada ha dit. Els països de tant en tant haurien de tenir la sort de veure emergir una força política tal disposada a guanyar les eleccions per perdre les següents, fent les transformacions que sabem que no són de rendiment electoralista. Què ens passa? Que som societats en què els seus representants polítics de tots els colors tenen un sentit estricte de la supervivència electoral. I en funció d'això, la capacitat de transformació real d'estructures que estan ja obsoletes és baixa. I aleshores, és clar, som presoners d'aquest altre autoengany. Mantenim una universitat que ja és generalista, com si fos encara el lloc del coneixement selecte, el coneixement de primeríssima categoria, i no és veritat. Per tant, aquí hi ha un projecte, diguem-ho així, de transformació estructural via política, legislativa, que jo veig molt difícil que es faci. El que passa és, clar, això tampoc ha de ser excusa per no fer res. Mentrestant, el que haurem de fer doncs, és aconseguir transformacions, diguem-ho així, sectorials, com per exemple, la que també ha sortit en diversos moments, una revalorització de la docència en relació a l'ultra-revalorització que s'ha fet de la recerca, que era indispensable, perquè és veritat que la universitat espanyola i catalana dintre de l'espanyola en els anys 50, 60 i 70, la recerca era pràcticament inexistent. I el salt que s'ha fet és espectacular. No tinc aquí les xifres, literalment espectacular. És a dir, els professors universitaris ens hem d'aplaudir amb les orelles. És a dir, ostres, quina resposta hem donat al repte que ens van plantejar determinats governs de posar la universitat com a agent de transformació científica, de creació de ciència. Però, home, calma, no a costa de la docència. Clar, perquè si la universitat no ensenya, és clar que havíem de fer recerca, però la docència és tan important almenys com la recerca. I en canvi, la matriu dominant de la qualitat universitària és la matriu del recercador punter que publica, com deies tu, en anglès, sobre temes que no importen a ningú, perquè has de volar pel... Això és un engany tremendo. I com s'ha fet, encara es manté, la indeguda i injusta i absurda i ridícula traslació dels criteris de valoració de les àrees científico-tècniques positives a les àrees humanístico-socials. Fa uns anys l'ACO em va convidar a fer una ponència sobre el tema i ni pip cas, ni pip cas. I vam ser el paranimf de la Universitat de Barcelona, 300 col·legues, i tots vam fer aportacions d'això i tal, i plup. Continuen sonant les campanes, però ningú arregla el campanar. Però bé, haurem d'insistir, haurem de crear iniciatives sectorials, modestes, que vagin restablint una mica un ordre necessari elemental. Però la gran transformació, jo no la veig encara en l'horitzó, és a dir, no veig cap partit polític atrevit com per fer una readaptació dels estudis superiors a les noves necessitats derivades de canvis culturals extraordinaris, accés generalitzat als estudis secundaris, que permet un accés també generalitzat a la universitat, i per tant, l'inevitable problema de nivells que dèiem abans, que has dit molt bé, el que ha passat aquí doncs, és que excel·lents n'hi continua havent i potser n'hi ha ara més que abans. És veritat que tots hem tingut estudiants els últims anys que els aplaudiries amb les orelles, boníssims que són. Però és clar, el problema no és que n'hi hagi pocs o molts d'aquests, el problema és que n'hi ha moltíssims dels altres. I aleshores tot queda també alterat. En fi,
no, molt breu, perquè coincideixo del tot amb el que ja heu dit i no voldria repetir res, però aquí la dificultat és, diguem, com resolem la dialèctica inevitable i necessària entre el que és una demanda social, diguem, a vegades tampoc molt ben definida, perquè tampoc saps exactament què et demanen i si el que demanen ho necessiten, però tant de bo respongués una necessitat objectiva. Dius, escolta, més que la universitat ens hauríeu de resoldre tal cosa. Dius, és que no és la nostra feina, però algú ho ha de fer. Doncs, escolta, milions com a institució de servei públic, podríem dir, no és el que ens agradaria fer, però això algú ho ha d'atendre, no? I la demanda tampoc a vegades és tan clara i sol ser confusa. I el que és, el que a mi m'ha agradat algunes de les idees que es deien abans, no? De quina deu ser la nostra missió que hem de preservar, no l'estructura ni els privilegis, però sí el nostre objectiu, amb aquesta capacitat de desvetllament intel·lectual o d'inquietud, aquesta provocació que tu deies, que a mi fa molts anys em van dir, però això de fer de professor de sociologia, que és, jo dic, és fer desgarriacries, no? Has de provocar, has de generar, i per tant jo crec que com a institució tenim, en fi, coses de les que s'han dit. Com ho lliguem, això, sense renunciar uns el que pensem que és fonamental, però també sent capaços de llegir bé quines són les condicions en les que hem de treballar i el que se'ns demana. Jo Això són per fer, diguem, unes jornades de 3 setmanes, eh? Però hi ha un aspecte concret que em penso que és una de les coses en què jo havia pensat quan feia de degà, que és com fem encaixar el que són les expectatives dels nostres estudiants amb el que nosaltres volem que s'imaginin que som. És a dir, com encaixes una cosa amb l'altra, eh? Que té a veure amb això de les actituds. Perquè a vegades sembla que ells t'estan demanant una cosa i, diguem, o que esperen de tu una cosa i tu esperes d'ells una altra i hi ha una mena de... No de, ja ni de col·lisió, sinó que un va per aquí, l'altre va per allà i no ens acabem de trobar mai. No? Llavors, hi ha dues maneres de buscar aquest encaix. Un és revisant el discurs que nosaltres mateixos fem sobre la universitat, és a dir, com en parlem de la universitat, com se'n parla públicament. Quan hem d'anunciar una universitat, quan es fan anuncis a l'hora de la matrícula, què diem de la universitat? Diem quines expectatives som capaços de crear, si és que en creem cap. Perquè, esclar, fins ara també s'ha de dir que teníem una sort, que és que tu obries la parada i ja et venien. I això ens ha fet... ens ho ha fet la vida molt fàcil, no calia crear cap expectativa perquè el forn ja se t'omplia amb els 10 que et venien a matricular i ni que en perdessis 5, amb 5 ja tiraves. El problema vindrà ara quan no te n'entraran 10 i en quedaran 5, sinó que n'entraran 3 i a veure si se te'n queda un. I llavors, mira, a vegades això, aquests sotracs venen d'aquí, és a dir, venen per necessitat. I quan haurem de començar a pensar què diem per veure si algú li interessa, jo sempre deia, esclar, podem acabar regalant una televisió al qui es matriculi a la nostra facultat, diríem que és una possibilitat, potser així captarem gent, però ara com que això de les televisions tampoc ja no es porta, no sé què regalarem, diríem, no sé iPhone, quin... iPhone potser, un iPhone 6, un obsequi, alguna cosa d'aquestes, no? Però alguna cosa hem de dir, alguna cosa hem d'ajudar a contribuir a que la gent tingui una idea de què és el que oferim i potser hem d'oferir coses, no tothom ha d'oferir el mateix i uns poden posar l'accent en uns aspectes i els altres en uns altres, però nosaltres hem de contribuir amb el discurs. Per exemple, una cosa que en els meus estudiants els... Potser em faig il·lusions, però que em sembla que els impactava el discurs que els vaig fer als 3 anys de primer de curs i que els ho repetia unes quantes vegades, els deia, escolteu, per exemple, és per posar un exemple, deia, vosaltres per què us penseu que la societat us està pagant el 80% dels estudis? De fet, ara ja és menys, eh? Però en aquests moments, per què us està pagant la societat? Per què està invertint en el 80% del que costa els vostres estudis? Perquè tingueu èxit professional vosaltres? Perquè guanyeu calés més endavant? No, la societat, diguem, el caixer del supermercat i el conductor de l'autobús estan pagant impostos perquè vosaltres estudieu, perquè esperen un retorn social. Això en una facultat de sociologia, Perquè esperen un retorn social, és a dir, esperen un compromís vostre amb la societat. Això ho heu de tornar, Això és un crèdit que se us dona. Per tant, sapigueu que totes les estones que esteu, en lloc de ser classe, esteu en la gespa fantàstica d'allà a l'Autònoma, hi ha algú que està pagant perquè estigueu a classe. I la veritat és, jo no sé, si voleu és una mica de moralisme, però em venien molts estudiants i em deien, això no ens ho havia dit mai ningú, no se'ns havia acudit. I deia, però, ostres, és a dir, ho poso com a exemple de discurs. Nosaltres hem de dominar, hem de pensar molt bé com parlem del que fem i del que oferim i de què és el que estem fent. Jo crec que aquest control, això és només un exemple, però això és una cosa important. I l'altra és l'organització, perquè no hi ha res millor per donar-te a conèixer que a través d'una organització. El discurs està bé, però el discurs és fàcil i llavors pot ser que tu estiguis fent una altra cosa. Però llavors l'organització que nosaltres donem, i aquí és on jo vaig fracassar, també ho he de dir, però l'organització ha d'expressar els teus objectius. Jo ara ho comentava a baix, estic aquí al davant, estic en una facultat de Polítiques i Sociologia que no ha organitzat ni un sol debat per parlar del canvi social i polític més important que s'està produint a l'Europa del segle XXI, que és el que passa a casa nostra, precisament.
mobilitzacions brutals, que això sembla que els sociòlegs potser els hauria d'interessar, i un desafiament polític estratosfèric que sembla que en el Departament de Polítiques els hauria d'interessar. Doncs d'això no en parlem. No en parlem perquè és terriblement incòmode, però és que un estudiant que va amb una facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia que no li parla del que està passant, home, és una manera bastant rotunda d'explicar quina mena d'institució està. Jo crec que és, diguem, coincideixo amb vosaltres que hem d'oferir aquest espai de relax, o de reflexivitat. En el meu cas diria no tant per aïllar, sinó per observar d'una altra manera. Ho fem, això? És a dir, els nostres plans d'estudis, les nostres activitats que organitzem, els nostres horaris, la nostra organització del temps, de classe, dels espais que donem per debat, transmeten aquest compromís o aquests objectius que tenim o els desmenteixen? Jo tinc la impressió que sovint les nostres formes d'organització desmenteixen allò que estem dient que voldríem fer quan som capaços de dir alguna cosa. Per tant, és discurs i és organització.
Gràcies. Si hi ha una paraula primera, sí. Li passeu el micro, si us plau? Perquè com que ho gravem així ens també sentirem us sentirem a vosaltres també.
Sí?
Sí.
Sí, quan s'havia parlat de generalisme i d'especialització, el generalisme per se no és dolent, com l'especialització tampoc és bona. I de fet els graus de 3 anys poden ser molt bons. I hi ha universitats molt prestigioses, perdó, i potser de les més prestigioses, la universitat, no sé, penso la d'Oxford o Cambridge, que tenen graus de 3 anys i que a més no són massa especialitzats. L'objectiu no és un coneixement molt específic al grau, estem parlant del grau. I l'educació és excel·lent. I el grau també ha donat oportunitats molt bones per fer aquest tipus de reflexió de si el que jo faig com docent realment és una cosa que els serveix per aprendre als estudiants i també ha posat molta responsabilitat en els estudiants perquè ja han de ser responsables del seu aprenentatge també. No és una cosa només passiva que arriben i senten i després ja faran l'examen. Clar, una altra cosa, i això sí que és veritat quan es parlava del grau, és que jo crec que és diferent. Una cosa és les exigències de Bolonya, diguéssim, i una altra és la realitat que ens encontrem a les aules, però que és una conseqüència, jo penso que d'aquest alejament de l'adolescència o dels terminis, d'aquesta manca de reconeixement del coneixement, i és veritat que sí que arriben amb competències lingüístiques, per exemple, molt baixes. Però crec que és diferent. Una cosa seria com remediar això i una altra seria pensar que també es pot respondre a la societat amb això dels graus més generalistes, diguéssim, no? Perquè és una preparació i és el que es deia abans, no? És absurd pensar que cada any hi haurà treball per 300 sociòlegs, però sí que es pot dir, sí, què fem per preparar els estudiants que fan un grau en humanitats? I té a veure també amb el que dèieu abans de l'actitud, no? Que jo crec que sí que és molt important donar a conèixer el que nosaltres fem i intentar saber què és el que, o adaptar-se o voler encontrar-se amb el que ells volen també.
Com que hi ha altres paraules demanades, si us sembla,
fem una ronda.
Oriol, que havies demanat la paraula? Sí.
Dos comentaris, miri, que siguin breus. Una a l'última intervenció, precisament, del professor Cardús. M'agrada i em sembla molt bé aquesta mena d'interpel·lació que comentava que feia en els estudiants, però també hi veig un perill em sembla evident, que és que l'estudiant que s'ho creu, això, l'estudiant que creu que efectivament la societat ha dipositat en ell, ha fet algun tipus d'inversió que després ha de tenir retorn, això en el panorama que tenim muntat actualment, en el millor dels casos pot generar una frustració enorme en el moment que aquest estudiant que s'ho cregui, quan hagi acabat el seu grau, fins i tot el seu màster, els seus dos o tres màsters, fins i tot la seva tesi doctoral, i vagi a la societat entusiastament a retornar-li el que la societat ha invertit en ell, es trobarà que no hi ha absolutament ningú que li interessi, i parlant específicament en l'àmbit que ens interessa, que és d'humanitats, no es trobarà que no hi ha cap mena, és a dir, es trobarà una situació surrealista en què la universitat haurà invertit una milionada en ell i en realitat constatarà que no hi havia tal interès, que no hi havia tal inversió, sinó que el que hi havia, i em sembla que abans en la intervenció prèvia ha donat una mica la pista, precisament el que hi havia era senzillament un retard de la incorporació en el món laboral que políticament ens permet maquillar els números d'atur. Ara això ja ha pujat bastant més, però fa 4 o 5 anys jo havia calculat que si tots els estudiants que teníem a la Universitat de Girona els tancàvem a la universitat, diguéssim, els transversàvem, perquè tots estan en edat laboral, tots, els transversàvem en el mercat laboral, no trobaríem feina, òbviament, i això el que provocaria seria duplicar, exactament duplicar l'índex d'atur a nivell de comarques de Girona. Ara això ja no funcionaria perquè lamentablement ha pujat molt l'índex d'atur. Per tant, diguem-ne batxillerització, diguem-ne retard escalonat, l'abandonament també té a veure amb això. Ens arriben aquí i n'hi ha que tenen sort i potser són els més afortunats que primer, segon, tercer, doncs troben feina. I per tant han entès perfectament que aquí no hi eren per formar-se, per acabar fent no sé què, sinó que hi eren senzillament per retardar, per escalonar. I això fins i tot com a societat potser ens interessa, perquè interessa políticament segur, perquè ens permet fer baixar molt més els índexs d'atur, i fins i tot si es mira el que costa per estudiar en una matrícula universitària a l'erari públic, es veu que acaba sent exactament el mateix que costaria una prestació d'atur. Si ho repartim en 12 mensualitats, dius, ostres, en realitat en aquesta persona el que estem fent és, en comptes que s'estigui escarxofat al sofà de casa, doncs està escarxofat a la butaca de l'aula. Per tant, clar, plantejades les coses així, llavors la qüestió és, bueno, acceptem que és així i mirem de fer del vici virtut, diguéssim, mirem de sortir-nos en tots plegats tan bé com puguem i mirem que, ja que els tenim escarxofats aquí durant una temporada, doncs que en treguin el millor dels... que treguin el millor... el millor dels rendiments possible. I aquí, potser per introduir una miqueta de polèmica, i com que aquí els estudiants estan en minoria, miraré de sortir a defensar-los, perquè tot aquest discurs de baixada de nivell, de desinterès, de problemes d'actitud dels estudiants, que és evident que fins a cert punt el puc compartir, perquè tots som conscients que les coses han canviat en aquests últims 15-20 anys, em sembla que també ens hauríem de preguntar nosaltres, diguem-ne nosaltres els professors, fins a quin punt no som en bona part responsables directes de segons quins canvis d'actitud. Quan a batxillerat comences a decidir que segons qui no és capaç de llegir l'Odissea, no és capaç de llegir el Tirano, no és capaç de llegir el Quijote perquè pobret no ho entendrà, l'estàs tractant d'idiota, i quan es tracta la gent d'idiota normalment l'acabes convertint en idiota. Llavors, quan jo vaig a congressos, que es pot dir que he deixat d'anar-hi ja pràcticament, els congressos que fem nosaltres, preguntem-nos què fem nosaltres, els que som especialistes en el saber, és la cosa més humanística i impresentable i que té menys a veure ni amb el coneixement ni amb el saber, i fins i tot els de filosofia, que ens hauríem de dedicar només a discutir, és el personal va allà a presentar una comunicació i passa per caixa que em dona'm el certificat per poder-lo afegir a la sol·licitud d'acreditació. És a dir, quina és la nostra actitud davant del coneixement? Evidentment tots fem les classes molt ben fetes, això ho dono absolutament per suposat, però aquests espais que la Marina deia que havíem de conquerir fins i tot fora de que són universitaris, però jo em pregunto fins a quin punt no els hem d'anar a buscar també a fora? Vull dir, té gaire sentit? Què vol dir formar algú en història de l'art, en filologia, en filosofia, en geografia, etc.? Vol dir només fer les classes ben fetes i procurar estimular-los amb powerpoints i amb històries vàries? Quants de nosaltres anem a una presentació? És a dir, a Girona em sembla que el que denota màximament el fracàs de les humanitats és anar a una presentació d'un llibre, és anar a una conferència, no que fem aquí, sinó que es fa en una llibreria, que es fa al Centre Cultural de Mercè, que es fa a qualsevol lloc. I la pregunta no és quants estudiants hi ha, sinó quants professors hi ha. Perquè si un 1% dels estudiants de la Facultat de Lletres aconseguíssim estirar-los, que vol dir els professors aconseguíssim estirar-los dient «Ei, nois, avui això, que és superinteressant i no teniu res més important a fer aquest vespre que anar allà, jo hi aniré i us hi vull veure tots». l'interès, l'estímul, no és una cosa que surt del no-res. Es propicia, i es propicia amb l'exemple. Es propicia, al capdavall, fem moltes coses. Ensenyar vol dir moltes coses, però també vol dir transmetre un exemple, una manera de ser, una manera de fer, una manera de viure. Que no és anar a classe i fer una classe molt ben feta i molt brillant, que tant de bo tots la féssim, sinó que vol dir tota una altra cosa. Com ho fas per fer creure algú que la literatura, la filosofia o la història són coses realment prou importants com perquè tu hi hagis dedicat la teva vida i vulguis que en menor o major mesura els estudiants li dediquin, si per tu és una, gairebé diguem-ne, una activitat de fitxar, d'anar a fer unes classes més o menys ben fetes, però tu mateix dones a entendre que allò més enllà de fer la classe, no, la teva vida, per dir-ho així, quan surts de la classe, canvia radicalment i no deixa petja, diguéssim, no, al llarg del dia.
Gràcies, Joan Ferrer.
Gràcies. Bé, jo us volia agrair, doncs, en primer lloc, el degà que hagi tingut la gentilesa d'organitzar això i a tots els ponents les aportacions que heu fet, perquè realment m'ajuda a mi mateix per intentar apamar o amidar el territori en què ens movem. I d'aquí que una perspectiva històrica em sembla que és necessària. Mireu, quan jo i el degà som de la mateixa edat vam entrar a la universitat fa gairebé 40 anys, és a dir, més o menys sabíem, perquè veníem doncs, de famílies que no havien tingut oportunitat per l'època en què els va de tocar viure, que no havia, apenes havien fet estudis primaris, per tant, nosaltres anar a la universitat era una cosa realment impressionant. No? Encara avui, a mi, que sóc professor i que he estat degà, cada vegada que entro en aquesta casa tan noble, doncs em causa una sensació de respecte, és a dir, això és l'acadèmia, no? Aquí, en aquesta casa, aquí mateix on som, això existia abans que els europeus arribessin als Estats Units d'Amèrica. És a dir, això causa molt de respecte, ens trobem en el cor de la història de la cultura europea i per tant diríem, ens trobem amb una institució que és molt important. Però en aquests anys en què nosaltres doncs, hi hem participat com a actors en primera persona, ens hem trobat que ens hem situat en un territori de boires baixes, de tal manera que es fa molt difícil de trobar el territori. Reflexions com les vostres, almenys a mi, m'ajuden per intentar-me situar en un territori que continua sent confús, però em sembla que és realment interessant. Per mi és realment interessant la perspectiva històrica que heu plantejat. És que, escolteu, quan jo a principis dels anys 80 era director de l'Institut de Batxillerat de Calella, Calella al Maresme, 50 quilòmetres d'aquí, resulta que entre Calella i Portbou, seguint la línia de la costa del nostre país, hi havia doncs, potser 6 instituts de batxillerat. 6 instituts de batxillerat, que eren els mateixos pràcticament que existien a l'època en què Josep Pla era estudiant aquí a la ciutat de Girona. No? És a dir, que en l'espai de 80 anys doncs, la societat catalana en mitjans, en oferir possibilitats d'ensenyament a la gent que vivim aquí, gairebé no havia fet res. Ara, afortunadament, a cada poble hi ha un institut, això el que no n'hi ha 2 i 3 i els que siguin. És a dir, que el bé social que això suposa és absolutament indiscutible. Ara, evidentment, això té uns costos, i esclar, els costos són això que tots experimentem. No? Aquí un de vosaltres heu fet una intervenció que l'he trobada molt brillant, que és una cosa que a mi em neguiteja profundament. No? Els estudiants els sembla que tenint un ordinador a davant ja ho saben tot, perquè mirant-ho a la Wikipedia ja sembla que ja se sap tot, i jo els faig notar, dic, escolteu, però així no anem enlloc. Dic, les biblioteques sempre han estat plenes amb centenars de milers de volums, però si no hi ha algú que els llegeix i s'interessa per saber què diuen, això no serveix per res. Ara és més fàcil l'accés, sí, perquè el teniu a la pantalla de l'ordinador, però continuem sent allà mateix. I llavors un problema afegit per mi molt greu i que queda reflectit per un vers de l'admirat Salvador Espriu, que deia, qui ens pensa més enllà de la nostra por? I la nostra por del professor acaba sent, em donaran aquesta acreditació, és a dir, els que tenim la sort de ser de l'aristocràcia, ara ja que fins i tot el rei Borbó va plegar, vull dir, l'aristocràcia universitària, som els que som els que tenim una plaça fixa en aquí, però després hi ha tots els, altres. El que jo he vist en tots els anys que fa que sóc en aquesta casa és que cada vegada que un professor s'ha jubilat per raó de l'edat, què ha passat? Han tancat el despatx. Han tancat el despatx. I això a mi com a professor em causa una pena terrible, perquè escolteu, jo he tingut la sort de trobar-me amb estudiants extraordinaris, realment extraordinaris, persones que penses, caram, aquesta noia o aquest noi té realment molt de talent i si el aconseguim, diríem, d'estimular, d'orientar, etc., acabaria sent una persona excel·lent, un professor extraordinari. Però jo, amb quina dignitat moral li puc dir, escolta, vine amb mi, jo t'orientaré, faràs un doctorat excel·lent, aprendràs moltes coses i després, doncs mira, aquí segurament trobaràs feina, que era en el fons, era l'esperança que teníem nosaltres quan, quan estudiàvem les nostres carreres. Ara avui això, ningú, cap de nosaltres, honestament, ho pot fer-ho. I a mi això em sap un greu enorme, perquè realment jo dic a la gent del meu departament, dic, nois, el més jove que pagui el llum i tanqui la porta, perquè és clar, arribarà un dia que el més jove serà l'últim, ja no quedarà ningú. Escolteu, la setmana passada em van convidar amb un tribunal de final de màster al Departament d'Hebreu de la Universitat de Barcelona, els meus col·legues i amics, no? I esclar, m'agrada molt veure'ls allò, intercanviar opinions i tot plegat. I els deia, tot conversant, dic feu-vos càrrec, que nosaltres som els últims, Dic, d'Hebreu som els últims. Dic, aquest departament ha durat 100 anys. Però el més jove de vosaltres serà l'últim, perquè la universitat ara ja compta com el Cort Inglès. És a dir, aquesta botigueta, diríem, la secció de calces i sostens no ven. I això són les facultats d'humanitats. I aleshores, doncs, què? I aleshores, doncs, què passa? Home, doncs tanquem-la i obrim una secció de MP6 o de M no sé què, de coses del que agraden tant a la joventut, que jo no sé ni què són, i que això sí que ven. És aquest el futur que a mi em... És aquest el futur que a mi em preocupa. Bé, disculpeu les meves expansions existencialistes.
Bé, gràcies.
Qui penso que hi viu?
Joan, en Xavier Antic té primer la paraula i després ja.
Moltes gràcies. La veritat és que després de la loquacitat del Joan estic tan aclaparat que sento la tentació de passar directament la paraula. En tot cas, l'amistat amb l'ex de Gaia ens permetrà la ironia, agrair-vos les tres intervencions que, almenys a mi, segur que no sóc pas l'únic, fan pensar tant que quasi bé el problema és ser capaç de verbalitzar alguna reflexió mínima i felicitar-te, Rafael, i a tot l'equip de Deganat per aquesta iniciativa, que també una mica en la línia del que suggeria l'Oriol, un hauria desitjat i potser ingenuament era l'expectativa que tenia de tenir la sala plena de tota la gent que se suposa que aquí estem tan preocupats per aquestes coses. Segurament hi ha alguna cosa que des de la primera intervenció em sembla que tots podríem subscriure. Els diagnòstics són compartits, podríem discutir en detalls, però és que tenim el mapa de les problemàtiques generals, de les problemàtiques de curt, mig i llarg termini, de les estructurals i institucionals i de les de detall, amb tots els matisos que volguéssim, jo crec que tal com l'heu dibuixat els tres i tal com suggereix les intervencions que hem sentit i el que segurament tots pensem, sabem quin és el problema o quins són els problemes, perquè en són molts. I segurament el que ens neguiteja i inquieta a tots és com tenim tan clar el diagnòstic en tota la seva complexitat, en tota la seva riquesa, en tota la singularitat dels dèficits i en tots aquests grans dèficits estructurals, com no hi ha manera. És que és com si ens encaréssim amb un problema, no sé, el metge que sap quin és el diagnòstic i quin és el tractament, i hòstia, que no l'aplica. No, és que sabem quina és la malaltia, sabem quin, en plural, les malalties, els diagnòstics i els tractaments, i no hi ha manera. Segurament perquè alguns no estan del tot a les nostres mans, això és inevitable, però la pregunta kantiana porta més de dos segles com a indefugible, què cal fer? Què hem de fer? Què cal esperar de les nostres accions? No som imbècils, tenim clar el diagnòstic, el tenim precís. Clar, segurament molt sovint el que passa és que davant de la magnitud del problema
i davant de la complexitat dels dèficits, jo m'atreveixo a pensar que tenim la tentació de pensar que és tan gran tot el que s'ha d'abordar, tot el que s'ha de canviar i tot el que s'ha de modificar, que hòstia, acabem no tocant res. Sí que sovint molts, i em poso en primera persona, acabem expressant unes necessitats de transformació que són tan inabastables que hòstia, necessitaríem segles perquè acabessin operant-se. I això al capdavall acaba sent, al meu entendre, alguna cosa profundament, profundament paralitzadora. Quan uns milers de francesos van des del Palais de Port-Royal a París fins a la presó de la Bastilla i fan el que fan, no van amb la convicció de que acabaran amb el feudalisme i l'antic règim, que inauguraran el món modern, i que no, simplement volen pa, volen evitar que uns quants ganàpies visquin a costa dels altres, però no es fa mai, disculpeu-me, una revolució amb la convicció de que allò és una impugnació radical i total. I jo crec que molt sovint a tots ens passa una mica això, no? El pensar que tot és tan... I que per tant potser convindria que comencéssim a pensar en alguna cosa que és amb el que ens retreuen molt sovint a l'àmbit de les humanitats, i és que som tan especulatius que acabem no sent pragmàtics. Jo estic convençut que és un retret absolutament fals, que no hi ha res més pragmàtic que allò que aprenem fent aquesta cosa estranya que són les humanitats, però que jo pensi al capdavall té bastanta poca importància. Jo crec que és més aviat aquestes coses petites que s'haurien d'anar abordant, i sobretot en una reflexió com la que avui s'enceta de manera formal i institucional, no? Al voltant una mica de què és el que en volem fer d'això amb el que ens hi dediquem i amb el que en bona mesura ens hi va la vida. Jo us volia fer, perquè he escoltat, com segurament segur que hem fet tots, amb moltíssima atenció tot el que heu plantejat, tres preguntes específiques i totes tres molt lligades i una cada un. I tampoc, com se diuen els actes de tesis doctorals, no esteu... sense que sigui necessari que les contesteu, però és una forma, fins i tot, si m'ho permeteu, d'intentar no només aclarir-me individualment, sinó de treure en profit del que ha estat la vostra reflexió. No són tres separades perquè totes van juntes, però Joan Manel, per les teves... Les cinc proposicions negatives i positives. Clar, en línies generals podríem dir-ne que podríem compartir, i en tot cas si no les comparteixo tampoc no és la qüestió, perquè no és pas el que és rellevant la meva opinió. Des de la perspectiva del que una mica avui era el leitmotiv, l'estudiant d'avui i la docència universitària, respecte de les cinc proposicions negatives que vindrien a diagnosticar el que seria el que tu amb la teva experiència diagnosticaries, en aquestes cinc proposicions negatives, i aquí seria una mica el mateix que m'ha semblat entendre que preguntava l'Oriol, quina responsabilitat hi tenim nosaltres? I no tant per una voluntat d'autoflagel·lació, que els que em coneixeu ja sabeu que em fa un refot, sinó amb la possibilitat precisament d'esmenar-ho. És a dir, en el diagnòstic del suposadament poc nivell, de la pèrdua del domini de les habilitats bàsiques, de la immaduresa psicològica, d'aquesta inèrcia passiva que els fa pensar que això és un lloc de trànsit per continuar bla bla bla, i de que simplement és una cosa que els servirà per millorar socialment i laboralment, que seria una atribució de responsabilitat o de definició essencial, si m'ho permets, dels propis estudiants. Prenent el leitmotiv de la sessió, què hi pintem els docents universitaris, diguem-ne, no? Els professors, en tot això? I no m'interessa tant la responsabilitat en que sigui així, sinó en el fet de que, sabent que sigui així, què fem? Cap de nosaltres s'acontenta amb el dir no tenim nivell, mira, quina mal sort, no? Ni farem allò de dir, doncs ara deixo d'explicar allò que jo considero que és imperatiu d'explicar, precisament perquè hi ha poc nivell, ni cap de nosaltres tampoc no farà, doncs jo continuo explicant amb independència de que m'entenguin o no m'entenguin, no? I en treguin profit o no en treguin profit. Però precisament què és el que... Perquè llavors se podrien reformular, al meu entendre, les cinc proposicions, que seria què faig jo, què fem nosaltres com a departament, què fem nosaltres com a estudis de lletres, què fem genèricament com a gremi respecte d'aquesta constatació, que és que la formació que abans tenia fa uns anys un estudiant universitari no té. Què fem respecte a aquest domini de les habilitats bàsiques? No. I insisteixo, no pas per autoflagellar-nos, perquè jo tampoc no estic del tot segur que tot el diagnòstic sigui, com tu mateix has esmenat, tan negatiu com això. Jo crec que hi ha una sèrie d'habilitats ara evidents dintre d'aquest gruix d'estudiants que tenim, que són molt superiors a les d'abans i cal tenir-lo en compte. El Quim Garriga, que és aquí dels nostres mestres d'història de l'art, segurament m'entendrà molt ràpidament. En un professor competent d'història de l'art, abans fonamentalment era, a part de moltes altres coses, per la seva capacitat, l'arxiu de diapositives, aquelles imatges que només tenia un professor perquè havia aconseguit anar a una determinada església, a un determinat museu, en l'arxiu d'un determinat lloc on tenia un document, i això era allò del saber és poder, no? El material d'origen amb el qual basava d'alguna manera la seva autoritat. Hòstia, ha posat un Caravaggio que no té ningú. Un perfil d'una figura iconogràfica determinada que permet repensar-ho d'una altra manera. Ara estem explicant a classe i el material que invoquem els és accessible mentre ho estem dient i no és menys tenible. És a dir, allò que era abans tan costós, per tant, hi ha molts elements que permeten també veure, bueno, que això que des d'una manera frívola molts acostumem a riure, gent, no? Els wifis i totes aquestes coses, però bueno, té poca broma. Però resulta que ara està a l'abast de les mans, encara que molt sovint no sàpiguen què fer-ne, un cabal d'informació que abans els estava no, ni reservat a les altes capes de l'aristocràcia europea. I d'alguna manera ara està quasi bé a toc de clit mentre tu els hi estàs explicant aquestes coses. Per tant, d'alguna manera alguna d'aquestes coses hi ha. Salvador, una mica aniria la meva pregunta també molt connectada per aquí, ja que tu has diagnosticat, jo crec que també amb molt encert, aquesta caracterització una mica del que seria el gruix dels nostres estudiants universitaris com un lloc que permet ajornar decisions, en el que molt sovint, i jo crec que tots ho signaríem, no sabem massa ben bé el que fer, amb baixes expectatives, pocs estímuls i poca motivació. Estic d'acord amb la Marina que el problema no és anar a fer d'animadors culturals, per dir alguna manera, ni incrementar tot això, jo crec que ho subscriuríem tots, no? I per tant la qüestió no seria no tant què hem de fer per motivar-los, no? Sinó què hi podem fer per esmenar-ho, això? I m'ho pregunto, potser demanant-te una mica a tu que ja has pensat sobre això i des de la teva excentricitat, i entén-me, no pas per excèntric en sentit literal, és a dir, des de la reflexió que ens podem fer des de les humanitats, d'algú que, havent-hi pensat molt al voltant de les humanitats, parla des de les ciències humanes, diguem-ne, no? Que no seria estrictament el mateix. Clar, en l'àmbit de les humanitats nosaltres hem parlat i hem reflexionat molt al voltant d'això, d'això que d'alguna manera nosaltres constatem i ara cada vegada més en aquesta situació de crisi laboral, que és que la gent que estem llançant al carrer i a l'esfera pública amb el resultat de les titulacions que donem són titulacions absolutament devaluades, segurament, per tant, que fan, a mi m'agradaria disposar d'unes dades que no tenim i que jo crec que serien molt bones per ajustar algunes reflexions, que és quants i en quin percentatge de la gent que nosaltres llicenciem aquí acaba treballant en coses vinculades a aquesta formació. No pas pel discurs, per entendre'ns, neoliberal, de que aquí haguéssim de ser formació professional avançada, bla, 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 però clar, és que se suposa que això hauria de capacitar per alguna cosa. Clar, no hi haurà, i aquesta serà la meva pregunta per tu, Salvador, no hi haurà en l'àmbit nostre de les humanitats també un cert conformisme que fa molt sovint l'assumir quasi bé com un mèrit el que els nostres coneixements no serveixen per a res? Aquesta mena de purisme que tots nosaltres hem escoltat dintre aquesta casa i que potser fins i tot moltes vegades nosaltres mateixos hem dit, no, si és que el gran mèrit de la filosofia i el gran mèrit de l'art i el gran mèrit de la literatura i de l'estudi de la llengua i de la història és que no serveixen per res. Coi, això és, al meu entendre, quasi bé letal, no? Perquè és com si algú es presenta per defensar el mèrit d'allò que fa dient, escolta, que no, ja ho dic jo, no serveix per res, no? potser no en un sentit totalitarista, però òbviament algun sentit en aquesta nova dimensió en la que pensem les coses, del retorn social, de l'impacte social, de la capacitat de contribuir a fer una societat millor, alguna cosa hi hauria d'haver. I l'última, perdona Maria, adreçada molt, Marina, adreçada al que tu has plantejat igual, però que està molt connectat també amb tot això, i encara que no ho sembli aparentment. Tu has parlat, jo crec que diagnosticant una cosa molt clara, que és això que cada vegada tenim més clar, que és que el cos dels professors universitaris és un cos heterogeni, i a més heterogeni no pas perquè uns siguin homes i dones o uns siguin calvos i uns altres tinguin cabells, sinó per unes condicions tan simples com la de la màxima seguretat en un nivell i màxima precarització en l'altre. Això té uns efectes, i ho sabem tots, devastadors, perquè mires enrere i dius, hòstia, no queda ningú, no? Que era una mica el que ara tu plantejaves, que tots aquests altres estudiants brillantíssims i brillantíssimes que van a formar, a fer tesis doctorals, a preparar-se tot això, vas veient com s'escapen, com marxen, com tot això. Aquest és un problema de gruix, de molt gruix, que sempre tenim la tendència a atribuir, també, al meu entendre, a... Clar, és que és així. La meva pregunta és, perquè sé que tu ja has estat vinculada a moltes iniciatives concretes, que no són només reflexions especulatives, sinó també operacions pràctiques. Podem continuar fent respecte d'això com respecte del que també has comentat de... l'acreditació i valoració de la recerca i tot això, com si no anés amb nosaltres? És a dir, podem continuar pensant que això és una cosa que ens cau a sobre com una tempesta? És a dir, ja sabem que els criteris d'avaluació de la recerca no és que menys tinguin la docència, és que la menyspreen absolutament. I ja ho sabem, i és així, segurament impugnar el sistema de valoració d'allò que fem de manera radical requerirà anys, unes complicitats que no existeixen, una capacitat d'incidència en les polítiques de govern que no tenim, però d'altra banda podem fer, acabo, intervencions segurament més concretes que depenen en aquest cas de nosaltres, no de polítiques de govern. És a dir, som capaços, per dir-ho d'una manera molt clara, per exemple, de, ja que donem per suposat que el sistema que acredita i valora el professorat universitari són uns criteris que tots unànimement considerem com a negatius i nefastos, som capaços, mentre no canviïn, des de les pròpies universitats, facultats i departaments, de crear criteris que els esmenin? Perquè a mi no em sembla tan complicat això. No em sembla tan complicat que si el sistema d'acreditacions i de valoracions de la nostra feina només valora una recerca a sobre, que tal com està computada no hi creiem, és a dir, que sabem que no és el bon criteri per mesurar-la, no tenim eines per corregir-lo d'alguna manera, no tenen eines els departaments, les facultats i les universitats per mesurar allò que sabem que està en el centre del que fem, que és precisament la docència. A mi me costa d'entendre que aquestes coses, mentre no esperem un canvi sistèmic absolut, no se puguin prendre algunes iniciatives en les que jo crec que poc o molt hi estaríem bastant tots d'acord, no? Disculpeu-me, seria una mica...
Bé, perdó, Isabel, perdona, és que estem ja fora de temps, hi ha dues paraules demanades, ara una tercera? Perdoneu. Llavors, jo el que suggeriria, si us sembla, donem aquestes dues, tres paraules, però us demanaré també concisió, i llavors fem una última ronda dels membres de la taula. Té la paraula, per tant, Josep Gordi.
Hola. Bon dia a tots. Jo volia demanar-vos, en el fons, consell sobre l'ensenyament, la docència a primer curs. A mi, soc professor des de molts anys a primer curs, m'agrada molt i disfruto molt ensenyant, no? Però voldria expressar-vos algunes idees i saber el vostre parer. Primer, normalment, a primer, que és un any de transició molt important, tinc la sensació que és quan s'evidencien més aquests canvis, i sempre es parla del nivell de les mancances, no? Jo crec que hauríem de prohibir queixar-nos, és a dir, no ens podem queixar, tenim els alumnes que tenim, tenen les característiques que tenen, i com a bons professionals de la docència ens hem de remengar i hem de trobar eines per tirar endavant. No serveix de res anar mirant com ens arriben. Els tenim aquí, són reals, cada any entra una nova fornada, els tenim a l'aula i no podem començar el curs, diríem, queixant-nos de com són. Són aquests, no n'hi ha d'altres. Aquesta és la realitat i hauríem d'actuar. Per fer possible això, jo penso que els deganats, els consells d'estudis, haurien de donar eines. És a dir, en el fons tenim una diversitat d'alumnes, no? I hem de, a part de la classe magistral, hem de trobar altres eines i se'ns haurien de facilitar aquestes eines per abordar situacions que potser, diríem, en la nostra, diríem, història curricular a la universitat ningú ens ha ensenyat. Bueno, ha canviat l'alumnat, haurien de trobar noves eines per introduir-les. I en tercera i darrera tema, hauríem de ser comunitat educativa, és a dir, vivim massa sols. O sigui, vivim la docència i l'educació amb una extrema soledat i per tant això dificulta doncs, totes les actuacions i per tant voldria saber com podem ser més comunitat, potser només a primer, és a dir, i establir-nos aquelles fites possibles, reals, per aconseguir en aquest primer curs, perquè no se'n vagin del forn, almenys una part molt gran, perquè en el fons també jo penso que és un fracàs nostre. I després, quan ens passen contes i cada vegada vivim en un món que ens passen més contes, aquest és un conte que a nivell de deganats ens estableixin, doncs hem de fer-hi alguna cosa, no? Per tant, a mi m'agradaria saber com ho veieu, quines possibilitats de futur i d'actuació li veieu a aquest tema.
D'acord, la penúltima paraula. Sí, jo l'he vist ara que l'ha demanat la paraula. T'havies demanat... Sí, sí, la penúltima, tu la penúltima i aquest xicot l'última.
Coses molt ràpides per anar, bueno, per anar al gra. Una de les coses, heu parlat vosaltres de l'esperit educatiu. A mi el que em preocupa una miqueta, ja heu parlat de l'escola. A mi em sembla que el que ens hauríem de plantejar tots plegats també és el batxillerat. A mi em sembla que aquí hi ha un... I no critico els professors d'institut, ni molt menys, perquè penso que viuen el doble d'angoixats que nosaltres. Però per mi el que em preocupa és l'accés a la universitat. I que estiguem tots allà mateix, els humanitats i els de ciències, perquè la manera aquesta d'accedir a la universitat, en la qual es passen el segon de batxillerat només preparant els exàmens de selectivitat, i la gent que vol entrar a medicina i la gent que vol entrar a bioquímica s'ho estan passant molt malament, pobres nois, perquè necessiten tenir un nou i mig i només poden tenir un 8. I és que a nosaltres, a humanitats, com que estem en aquest lloc, que estem tots barrejats, ens toquen els que tenen el 5 i els que, no només els que tenen el 5, sinó els que s'han quedat amb alguna assignatura al segon de batxillerat, que després per el claustre de professors els ha aprovat, perquè només hi havia una, havia de passar, i aquests ens arriben. Clar, si estem tots al mateix pot, si estem tots amb la mateixa selecció, humanitats ho tenim molt cru. Em sembla que ens hauríem de replantejar, tot, no sé de quina manera, perquè a més no critico ni com es fan els exàmens de selectivitat, ni com es corregeixen, ni tot plegat. Però si l'accés per tots és el mateix, no tenim res a fer-hi. Hauríem de tenir molt clar. Llavors m'has fet pensar molt, Salvador Cardús, quan ha dit, ostres, que potser, doncs, potser hauríem de pensar què són els col·legs, què són els politècnica i què és universitat. I això també ho penso de cara al tema aquest que tenen les nostres universitats i que ens posen tantes contradiccions, que és el tema de la competitivitat, que estem en un model neoliberal. Clar, quan la meva universitat, i dic la meva, com segurament totes les altres, està preocupada a com vendrem el meu producte, a com vendrem el producte i a quin lloc em posen a mi per vendre geografia o per vendre filosofia o per vendre el que sigui, i m'han de posar al mateix nivell que han d'aprendre com venen els de robòtica, no vaig bé. De cap manera que aquest sigui a quin focus em poso per veure com et venc, malament rai. Si anem per aquestes mateixes regles del joc, no anem bé. I una altra cosa, que dues reflexions que m'han suggerit el que heu dit, no? L'última que s'ha dit abans és que segurament, i per part nostra, jo crec que per part nostra és el problema, és que existeix una disfunció molt important entre les habilitats que arriben als estudiants i les habilitats que nosaltres tenim. I aquest és problema nostre, no dels estudiants. Els estudiants tenen les que tenen. I potser nosaltres hem d'intentar veure com arribem a les habilitats que ells tenen. I un altre tema que em preocupa, bueno, un tema positiu, també és que crec que quan ens arriben els estudiants en el màster, hi ha un grau de maduració important, eh?
Un grau?
De maduració important, eh? Dels estudiants que venen al màster. En aquest moment han pensat, eh? Ells què fan i per què són aquí. I quan els tens a l'aula, saben. Per això també vaig llegir, va amb un altre tema, que deia en Salvador Cardús. A mi el que em preocupa ara dels estudiants és que és tan cara la matrícula que quan amb un estudiant de màster un dia has fallat un quart de classe per alguna cosa, diuen, escolta'm, que l'hora de classe em val tants diners. Això és molt greu, perquè aquesta hora de classe que val tants diners, quan li dius vés a una conferència que fan en aquella hora de classe, aquella hora que te tenien a tu, i tu li dius, anem tots a la conferència, i et diuen, i com la recuperarem, la classe? Per la mort de Déu, mai la recuperaré. Però és que han pagat uns diners i els compten.
Bé, gràcies. L'última paraula.
Soc un alumne pèssim, però quan vaig entrar a la universitat tenia en la ment buscar un tipus d'educació que no he pogut trobar, malgrat estigui repetint primer. Però això que heu dit de batxillerar a la universitat crec que tampoc és gaire llunyà, en el sentit en que vull fer filosofia, doncs a batxillerat era algú, una classe, i s'ha agafat filosofia i s'ha desglossat i s'han fet X classes. I crec que, no sé, per estimular els alumnes i coses així que esteu pensant, seria millor, en plan, no fer una classe de pissarra a punts i desglossar la teoria de X autor, sinó més com preparar autoclasse i estem una hora i mig xerrant i debatint, i segurament, encara que algú no s'hagi llegit, entre els dubtes i les preguntes i el diàleg s'arribaria a conèixer algú. I no sé.
D'acord, moltes gràcies. Donem la paraula. Sí, Joan Manel.
Jo haig de demanar mil perdons, però em trobo que les dues he de sortir de viatge i us demano, si us plau, primer que em perdoneu, perquè queda una mica lleig anar-se'n abans d'hora i més des de la taula, i després també perquè no podré contestar moltes de les coses que m'interessarien. Però com que n'hi ha hagut una de molt explícita i molt interessant per mi de contestar, que és sobre la responsabilitat en relació a aquells punts de pessimisme que jo expressava, intentaré fer-ho de manera precisa i sintètica a la vegada. Però jo diria que, i ho puc fer repassant cada una d'elles, que sobre el punt que els estudiants ens arriben menys formats, més freds i més desinteressats, crec que tenim una responsabilitat indirecta. Perquè és veritat que en tant que nosaltres formem els formadors de primària i de secundària, directe o indirectament, no, directament, evidentment podem haver contribuït a una baixada de l'atenció cognoscitiva, podríem dir, o epistemològica, o com vulgueu dir-ne. La segona, sobre les habilitats bàsiques, podríem dir el mateix, perquè al final és una especificitat de l'anterior. Crec que tenim una responsabilitat indirecta que s'expressa, per exemple, en el fet que probablement hem estat o encara estem massa relaxats, ara en el mal sentit de la paraula relaxat, massa relaxats a l'hora d'exigir, per exemple, correcció ortogràfica, precisió lingüística en els exàmens. Bé, esclar, això acaba fent baixar, per tant, responsabilitat indirecta ni tenim. En canvi, crec que no tenim gaire responsabilitat, en tot cas la que tenim com a ciutadans en general, sobre el tema de la immaduresa, sobre el tema que la universitat sigui vista com una continuïtat obligada del cursus studiorum, tampoc sembla que sigui culpa nostra, i que pugui ser vista també com un trampolí, per dir-ho així, per obtenir una col·locació professional. Dit això, i acabo el comentari, el que sí que crec que tenim en tots els cinc punts és una, el que jo en diria, una responsabilitat in itinere. És a dir, i això connectaria amb el que ha dit en Josep Gordi en un moment, els estudiants són com són, la societat és com és, ells reflecteixen les actituds de la societat i aquest és el material que un educador ha d'entomar de ple i comprometre's sense queixar-se per fer el que pugui. És a dir, hem d'assumir que si tenen baixes competències lingüístiques, nosaltres els transmetrem tanta com puguem de competència lingüística a partir d'ara. És a dir, en el viatge que comencen amb nosaltres, nosaltres assumim una responsabilitat que pot haver tingut indirectament també, com he dit abans, alguna acumulació, però que en qualsevol cas no podem defugir cap d'elles. I tant per formar-los més i suscitar en ells l'interès pel coneixement, per millorar les seves competències lingüístiques, per ajudar-los a madurar psicològicament i ètico-socialment. És evident, nosaltres podem ser estimuladors, en el bon sentit de la paraula, d'un salt en la seva maduració. I ens hi hem de comprometre. Entendre, fer-los entendre que no estan aquí només per continuar o per esperar no estar a l'atur, i finalment que la professionalització, ja tu mateix ho has comentat, no és una mala cosa, però no és l'única cosa que realment els hauria d'interessar. Per tant, assumir, com dic, que venen com venen, que no tenim dret a queixar-nos de com són, són els nostres estudiants, i a partir d'aquí actuar no d'una manera resignada, si no tenen competències lingüístiques, escolta, això no és responsabilitat meva. Sí, és responsabilitat meva. Ensenyis el que ensenyis, ho has d'ensenyar d'una forma o altra amb competència lingüística. I d'aquesta actitud teva es derivarà també una millora de la seva capacitat. I ara de debò que em sap molt greu, però hauria de marxar perquè si no tindré un greu problema familiar. Adéu-siau, i moltes gràcies als col·legues que heu vingut. Adéu-siau.
Sí, jo mateix, si et sembla, faig un intent de comentari d'algunes de les coses que s'han dit, però no puc respondre tampoc en detall o comentar-ho tot en detall. En canvi, sí que he pres moltes notes per pensar-hi o per tenir-ho en compte, però fent com una mica de cosa estranya. A veure, jo sóc molt favorable als graus de 3 anys. Em sembla que és, primera, perquè si ho fa tot el món, no devem ser nosaltres els més llestos del món per no fer el que ja fa tothom, no? I a part dels problemes que això crea d'organització. Però jo crec que això ajudaria, podria ser un mecanisme per ajudar a desbloquejar alguns dels problemes que diem. Escolta'm, fem graus de 3 anys entenent què és el que se'ns demana en aquests 3 anys i reservem per després dels 3 anys el que és allò que nosaltres pensàvem que era l'universitat i diguem, ja ho farem després. Diguem, ara, saps quin és el que a mi em preocupa més? És que cada cop que hem fet canvis en els plans d'estudi, en lloc d'entendre això, hem fet exactament el contrari. És a dir, perquè un grau de 3 anys voldria dir entendre que ens estan demanant una formació generalista. I què hem fet, almenys a casa meva? Com menys anys hem tingut, quan hem passat de 5 a 4, el que hem fet és treure tot el que era generalista i especialitzar-nos més. És a dir, hem fotut fora la història, la psicologia social, l'antropologia, la demografia, perquè, esclar, el pastís era més petit i ens l'havíem de repartir entre nosaltres. Com que el pla d'estudis finalment no la feia la facultat amb visió de docència, sinó el departament en funció dels interessos, diríem, de recursos humans que tenia, diríem, o de gestió dels recursos humans, com m'encongeixes de 4 a 3 anys? Fotem fora tots els que fan nosa, que no som nosaltres. O sigui, el problema és que fem concentrats, en lloc de fer, de respondre a la demanda, el que fem és un concentrat de cada assignatura. Hem passat d'assignatures d'any a semestrals concentrant les assignatures, que és impossible de fer això, però ningú vol perdre el seu àmbit, no? Ja el concentraré, de fet estafem, estem estafant. I a mi em fa por que, diguem, si la responsabilitat d'aquest canvi segueix estant entre els mateixos professors, farem un estropici. I no sé això com es resol. No sé si és allò que deia una vegada, i sentia dir el Josep Maria Espadaler, em sembla que era una cosa terrible, que deia la llei de cacera dels conills no es pot fer consultant-ho als conills, diríem. I jo no sé si una reforma de pla d'estudis s'ha de fer consultant-ho al professorat. No sé qui ho ha de fer. Però a vegades penses que si ho deixem en mans nostres, no sé si farem bé la feina, perquè nosaltres responem per uns altres interessos. Quins són aquests? Els de l'autoreproducció. Jo, a casa meva, jo no em vull posar on no conec, però què passa a casa meva? Que si jo miro el pla d'estudis de la meva facultat, és un pla d'estudis pensat perquè d'entre els 300 estudiants que entren, entre polítiques i sociologia, en surtin 10 que siguin bons professors de polítiques i sociologia. És a dir, per reproduir-nos a nosaltres mateixos. I què els expliquem? El nostre ideal de professor de sociologia o de professor de ciència política, prescindint de si és que a la societat, a més de professors, li convé alguna altra cosa. Llavors, si la lògica és d'autoreproducció, es produeix el que tu deies, que era la segona qüestió, aquesta mena de frustració. O contribueix a que es produeixi aquesta frustració. No només perquè ara en uns moments de crisi no hi ha gaires oportunitats laborals, sinó perquè, de fet, les habilitats, les competències que els hi hem donat, home, estaven dirigides realment a unes opcions molt limitades, perquè és clar, qui podrà ser professor? I a més en un moment en què no en contractem cap, encara pitjor. Però per què no pensem, diríem, i això es porta a la tercera cosa, per què no pensem diríem, allà on fan falta humanitats o ciències humanes més enllà del nostre gremi? No per reproduir-nos a nosaltres mateixos, sinó pensant allà on faríem falta, perquè fan falta tot arreu. Com que adoptem actituds d'autodefensa, ens tanquem amb nosaltres mateixos i llavors mirem de protegir el nostre castell. No, si és tot el contrari, en moments d'atac el que convindria és anar a dir... És a dir, jo apuntava aquí, és a dir, heu pensat, per exemple, què podríeu anar a oferir amb un grau, doncs jo què sé, de dret, o un grau de medicina, o un grau de sociologia, què pot oferir un departament d'humanitats? Allò dir, escolta'm, jo sóc un defensor, quan es va crear la titulació de sociologia, el Joan Estruc i jo vam defensar a morir que hi hagués a primer filosofia, un curs de filosofia. Ens semblava, com pots explicar, com pots pots entrar en les ciències socials sense explicar alguns elements fonamentals de coneixement filosòfic. Vam fracassar estrepitosament, però ara, en el grau, potser seria més que mai necessari. Però ja us dic que si és que ho hem de reformar els sociòlegs, no entrareu, però ni en pintura, perquè, esclar, diguem, ens sentirem amenaçats i tot serà sociologia, diguem, ja no quedarà res. Per tant, això, diguem, el canvi... allò vaig fent així com una mica de passejada per a les qüestions, molt ràpides, perquè dius com es pot canviar, diem, com esmenar-ho això sortint de nosaltres mateixos. Jo penso el mateix per a la sociologia, jo aniria a totes les facultats a explicar l'important que és que facin una mica de sociologia els periodistes, que no tenen ni punyetera idea de descriure un quadre estadístic i diuen unes barbaritats enormes i se'ls enreda de qualsevol manera, però si necessiten més que mai, i també nosaltres ens han fet fora de periodisme perquè és clar, però la mateixa raó, no? Perquè tothom es va reconcentrant en ell mateix. Hauríem de sortir fora i hem d'assumir el conflicte. És a dir, quin és el problema de voler canviar alguna cosa? Que vol dir que et trenquen la cara. I és clar, això fa molta mandra. I llavors què fem? És molt més fàcil, quan et toca fer de gestor, administrar la misèria que hi ha, però dius, hòstia, ara em poso aquí a dir que això ho hem de canviar i tindré un... Jo tenia un membre meu en l'equip de deganat, que jo cada cop que dèiem, hauríem de fer això i allò, i em deia Salvador... Entre bomberos no se pisen la manguera. Si aquest és el principi, allò que entre col·legues no ens farem mal, doncs llavors impossible proposar cap canvi. El drama és per mi estar aquí. I llavors dues coses concretes de les que heu dit al final. A primer, estic d'acord amb el que has dit, no puc respondre a les tres coses, però deies eines. Mira, una idea allò que a mi em va semblar bona i que jo crec que no vaig saber, es va crear, però no crec que la facultat l'assumís com a bona idea, per inhabilitat meva, que era, vam crear unes tutories que en dèiem d'acolliment, Anem. És a dir, hi havia uns tutors que primer, teòricament, havien d'estar pendents dels estudiants amb dificultats, estudiants decebuts, estudiants a vegades perquè viuen fora de casa. És a dir, hi ha tot de circumstàncies que expliquen a vegades aquests abandonaments, que no és només que ho fem malament, i unes tutories d'acolliment i seguiment, i en vam fer unes altres que en dèiem d'excel·lència en el sentit contrari. És a dir, quan et trobes a segon, a tercer, un estudiant que se li fa curt, dius, escolta'm, no et puc oferir una altra cosa perquè l'organització és la que és, però escolta'm, vine, que t'organitzo, diguem, et dono un material específic, digue'm què t'interessa, et poso en contacte amb el professor que sigui. És a dir, intentar, per això s'ha de fer, és voluntarisme pur i dur, però tutories d'acolliment, tutories d'excel·lència ens ajudava a donar resposta a algunes de les demandes, però clar, això si ho has de fer de manera voluntarista, que és el que ens trobem nosaltres, a vegades no acaba funcionant. I completament també d'acord, per acabar, amb el tema de l'accés, amb aquest model d'accés, que l'accés te'l determina algú de fora, no pots ni definir quina és l'especificitat de la teva universitat, de què és el que demanes en concret, ni també perquè a totes les universitats tots volem ser d'excel·lència. No hi ha ningú que digui, va, jo ja faré una universitat generalista. No sé si en coneixeu cap, però a l'Autònoma és que som molt bons a l'Autònoma i per tant som una universitat d'excel·lència, però és que busquen un que digui que no, que ell vol ser generalista. És clar, si anem així, no ens en sortirem. No? Tothom vol ser bo i tothom, ningú s'atreveix a tocar aquestes coses perquè voldria dir entrar en unes diferenciacions que ens obligarien a generar uns certs conflictes. Tant de bo cada universitat i gairebé cada centre pogués establir els seus criteris de selecció, perquè això ajudaria, ja sé que tindria altres problemes que hauríem de veure com els resolem, però ajudaria una mica a adequar una mica més les expectatives, allò que dèiem abans, de l'organització nostra amb les expectatives de l'estudiant. Això dels rànquings ens ha fet molt mal, això de voler sortir en els rànquings d'universitats, comparant peres i pomes, és a dir, comparant coses que no són comparables, ens posen en uns rànquings d'universitats que efectivament són universitats només de recerca i que no es dediquen a fer classes, i en canvi nosaltres ho hem de fer tot i així i tot sortim en els rànquings. I al final, més o menys, treus una mica el cap allò, però que a més moltes vegades som rànquings falsos, perquè si tu tens calés, contractes en els teus consells universitaris a mitja dotzena de Premi Nobel i pum, saltes en el rànquing, no cal ni que vinguin, no cal ni que facin ni una classe, però ja els hi tens, no? I, però és que això són calés, i quan no tens calés has de competir amb el que tens. Vull dir que és una sort encara el bé que estem, però realment aquest model ens està crucificant, i ens porta a fer coses que no són precisament les que van en la direcció que estàvem indicant. Jo, per mi, el problema fonamental és aquest, hem de fer un canvi, el problema, però qui l'ha de gestionar aquest canvi? Qui l'ha de liderar? Quan un rector es presenta, no sé aquí, a la meva universitat, quan algú vol ser rector, el millor és que no tingui cap idea concreta. Perquè si la té, no guanyarà. Ara, si aconsegueix un pacte que hi hagi una mica de cada partit, una mica de cada facultat, una mica d'estudiants i una mica de pas, diguem una cosa ben confusa, té totes les de guanyar. És com els papes de Roma, que sempre guanya el més gris de tot, perquè és l'únic que pot generar consens. Si tens idees clares, has begut oli. Una vegada que un candidat em va venir a buscar, em va dir, escolta'm, tu, que et sembla, podries estar a l'equip? Dic, sí, dic, però mira, els 52 departaments que hi ha aquí a l'Autònoma els hauríem de convertir en 25. Aquesta fragmentació és cara, és costosa i ens fa ineficients. I les facultats les hauríem de convertir en tant. Dic, home, així no guanyarem. Dic, doncs, per això no hi vull ser. Perquè, esclar, per guanyar no has de tocar res.
Faré una intervenció molt breu perquè em sembla que estàs patint pel temps, oi? I, bueno, és que, clar, hi hauria tantíssimes coses que seguir parlant que no n'obriré més. Només recolliré partiré de la pregunta directa que em feia en Xavier Antic i a partir d'aquí un parell de reflexions per tancar una mica algunes de les coses que hem anat dient. I que a més recollir la teva pregunta diguéssim, li dona la volta en el teu final, no? És evident, el gran canvi no sabem qui, ni com, ni des d'on es pot fer, perquè aquesta qüestió de les escales que dèiem abans, no? Si ho mirem des de dalt és impossible canviar-ho des de baix i el que podem fer des de baix no toca allò que està dalt. Per tant, diguéssim, des d'aquí és una neutralització de tota acció possible. Però, com que hi som i com que treballem cada dia i com que algunes decisions prenem, la teva pregunta, de dir, bueno, respecte concretament la manera com avaluem i ens autoavaluem i legitimem amb accions molt concretes tot aquest aparell de, que no només determina qui entra i qui no entra, sinó determina tota l'acció que s'escriu, com s'ensenya, com es fa en cadena de totes les nostres universitats. Si pot fer alguna cosa directament? Jo crec que sí. Però ara posaré un exemple on vaig veure que sí que es pot i els límits que apareixen. En el nostre departament, que és un departament de filosofia, d'una facultat de filosofia i lletres, a la Universitat de Saragossa, és un departament bastant unànim, una mica com els que som ara aquí. No? Hi ha un cert consens amb el que no ens agrada, amb unes maneres de fer, d'entendre l'ensenyament, la filosofia, més o menys. Per tant, diguéssim que ja no partim de conflictes ni ideològics ni personals previs. Es va plantejar la possibilitat, bueno, hi ha uns barems amb els que el departament, quan convoca places de contractació interna, doncs ha d'aplicar, no? Per fer aquests concursos, no parlo de les acreditacions i això, no? Sinó quan ja són places de contractació interna. Bueno, dintre de l'ordenació general, després els barems els podem posar i adequar nosaltres quants punts donem en això, quants punts donem en allò, i sempre han funcionat bastant bé, són bastant, aquí, bueno, bastant valoren bastant transversalment els diferents mèrits que es poden aportar en una plaça d'aquest tipus. L'any passat va aparèixer la qüestió que va plantejar algú del departament de dir, home, si la universitat tendeix a valorar més positivament la recerca competitiva, per què nosaltres no donem més punts en aquest tipus de publicacions, perquè llavors aniríem d'acord amb el que la universitat valora, i es va obrir la discussió. Bueno, doncs es va dir, doncs, perquè precisament aquest tipus de valoracions van en contra d'allò mateix que nosaltres volem fer aquí, que és filosofia entesa d'una determinada manera, que entén que la filosofia és plural, té diferents registres, té diferents llenguatges, no passa per un sol codi de valoració. Bueno, estàvem tots d'acord en el discurs, però després a l'hora de decidir, que aquí és on ve sempre la qüestió, en el discurs, el diagnòstic, la crítica, tot això, estàvem tots d'acord. Al moment de decidir, bueno, passem d'un punt i mig a tres i mig en els articles d'això o no? Bueno, aquí va canviar l'argument. Aleshores, van aparèixer un sector del departament que també tenen a veure segurament amb els que tenen més possibilitats de prosperar, doncs, en l'escola de doctorat, no sé, no són tots que deien, home, està molt bé, estem tots d'acord, però si no ho fem, hi perdrem tots. Per què hi perdrem tots? Perquè estem donant la possibilitat remota, però que a la llarga aquest departament incorpori gent que no puntuï prou pel conjunt del departament. Per tant, quan ens hàgim de brallar amb no sé qui a l'hora de seguir validant el nostre màster o de seguir no sé quants, hi haurem perdut tots, encara que no hi estiguem d'acord. Per tant, una cosa era la discussió político-intel·lectual, l'altra era la decisió en aquesta competència, no?, entre rànquings, finançament, ta, ta, ta. Bueno, finalment, la cosa es va tensar molt, tot i que, com us dic, hi ha molt bon ambient, i vam haver de votar individualment. I va guanyar encara el no prioritzar ni posar per sobre d'altres mèrits la recerca d'aquest tipus específic i seguim estant, diguéssim, on estàvem. Hi ha un sector del departament que considera que amb això hem perdut. I aquí el verb perdre és molt, molt important, i això ara està passant col·lectivament a nivell de departaments i individualment. Jo vaig fer fa un temps un article llarg que vaig publicar en una revista de l'Autònoma sobre l'estandardització del pensament, no?, en el món acadèmic, i a través precisament de com tots aquests tipus de producció acadèmica, i això va tancant no només les llengües i els temes amb els que es pot treballar, sinó també les problemàtiques mateixes i l'exercici lliure del pensament, etc, etc. Bé, tot això analitzat i al final proposava 10 punts de com de què podem fer, doncs per concretament cada un de nosaltres respecte a aquest problema. Un d'ells, dels 10, posava estar disposats a perdre-hi alguna cosa. És a dir, a no sempre escriure per puntuar, a no sempre fer el que fem per comptabilitzar, a donar conferències que no són científiques, a compartir espais que no són comptables. És a dir, perdre-hi vol dir no estar a la lògica de la comptabilitat al 100% del nostre temps i, en aquest sentit, doncs, bueno, guanyar d'una altra manera, no? D'una manera, doncs, un company del... Bueno, el vaig enviar a tots els meus companys del departament. Silenci, silenci absolut. Quan sé que és gent discursivament absolutament afí al que jo estava plantejant, però clar, quan concretes, i un amic, un company que compartim despatx, que és superradical i tot el que vulgueu, em va dir, sí, sí, hombre, claro, no, no, todo, me encanta, tal, super de acuerdo, però este punto, volem dir, qui vol perdre-hi? Però perdre-hi no és una apologia del fracàs ni de la... No, jo no sóc gens, diguéssim, romàntica en aquest sentit. No anem a fer-nos una estètica del fracàs i de la heroïcitat. Tot el contrari, és ben bé canviar el sentit de la riquesa i del valor. No? Bé, doncs, què estem disposats a perdre? El temps, el currículum, els punts... I això ens ho hem de preguntar cada un de nosaltres i junts. El meu departament va decidir perdre-hi una mica. A lo millor d'aquí un any o d'aquí dos o d'aquí tres, quan es torni a plantejar la qüestió, si ens han apretat una mica més, si no ens han tornat el màster que ja ens han cancel·lat i si ja ens han no sé què, a lo millor ja n'hi haurà tres més que pensaran que no hi hem de perdre punts i que per tant els donarem en els que tinguin articles d'un determinat tipus. O sigui, aquesta és la qüestió. I aquí és on entre el discurs que podem fer avui i la vida que fem cadascú de nosaltres després acadèmicament i en els nostres departaments canvien molt les accions. I aquí és on venia una mica la meva reflexió, una mica final. També, si hi ha tanta unanimitat, sobretot des de determinades àrees, en què tot això és així, com estem descrivint i hem constatat avui, que diguéssim, no ens hem brallat en les perspectives, sinó que no sabem què fer, però si diguéssim, tots ho veiem tan clar, ja no només què podem fer, sinó com hem arribat fins aquí. O sigui, com s'ha deixat que tot això passi tan fàcilment? Perquè clar, això no ha començat ni avui, ni ahir, ni abans d'ahir. El recorregut que ha portat fins aquí, més enllà de les últimes retallades i de la crisi, això no ha passat tampoc des del 2008, ha passat de moltes maneres. I jo crec que, com tot, les lògiques del poder no només s'imposen i no només s'imposen a través de la por, ha mobilitzat molts desitjos i molt de desig de diversificar els èxits, de privatitzar els resultats, de dir jo tinc més punts que un altre, el nostre departament és més competitiu, tot això, si no, perquè a vegades fem unes lectures una mica naïfs d'aquests processos, no? Sembla que aquí ningú ha volgut res del que ha passat i ara tots diem, qui, com i quan ha anat acceptant totes aquestes transformacions. A qui ha beneficiat, de quina manera, i de quina manera això interpel·la això, també uns desitjos que mobilitzen tots aquests canvis. I com ens relacionem amb ells avui, no? Com ens relacionem amb això. Si això implica més diversificació, que jo crec que és una de les, com dels eixos, potser un dels fils que més ha sortit, tant parlant de l'accés a la universitat com de l'estructuració de lo que podria ser una universitat més diversa, tant en moments, en nivells i en àmbits, jo ja estaria d'acord, és a dir, jo també, una frase que has fet abans, Salvador, de que esclati ja la universitat, jo me l'he dit per dins mil vegades, i que esclati en aquest sentit, no que quedi feta una runa, sinó que es diversifiqui. La meva preocupació seria com diversificar i diversificar qualitativament, és a dir, no quantitativament, sinó com fer que cada cosa tingui sentit en el seu context i cada mèrit i cada competència en el seu context, com diversificar sense reforçar la desigualtat, perquè la diversificació entre graus i universitat, diguéssim, si realment la universitat passés a ser només de postgrau, és també una porta oberta a reforçar la desigualtat, sense reforçar la incomunicació. Jo crec que un dels problemes de la, no de l'especialització, que és necessària i bona, sinó de la segmentació i de la incomunicació entre sabers és l'autisme. I això passa dintre mateix de les àrees. Ja ningú parla amb ningú de res, perquè ningú té res a dir-se que no sigui com es presenten els projectes. I com, és a dir, ja només ens comuniquem en els procediments, però no en els continguts. I per tant, jo crec que un dels reptes d'una universitat diversificada també seria el d'una universitat capaç de ser transversal en els problemes i en les nocions comunes, no?, que fan del coneixement, del saber, un territori obert i un territori transitable, i com relacionar-nos des d'aquí amb aquest nou analfabetisme, i on diria que també és, jo crec que és la preocupació comuna que ha sortit, que no és l'analfabetisme de la ignorància, del que no ha pogut arribar a tenir determinats coneixements o estudis, sinó que és un analfabetisme saturat de coneixements que no serveixen per res, que no permeten tenir una relació autònoma i conscient amb els problemes del nostre temps, que no es resolen només amb tot aquest llenguatge de les competències, sinó realment amb una capacitat de prendre posició amb el saber, però des d'una relació conscient i autònoma amb el que ens passa, i de relacionar-nos lliurement, no? L'alfabet t'ha de permetre dir coses que no s'han dit mai, coses que no s'han pensat mai. Com ho fem això avui amb el coneixement? Per tant, diversificació sí, tenint en compte que diversificació no és desigualtat, que crec que hi anem cap allà amb tot el que hem descrit, que diversificació no és ni incomunicació ni autisme dels coneixements, i per tant repte comú de com combatre i com relacionar-nos amb aquest nou analfabetisme del país més universitari d'Europa, però on també nosaltres tendim a ser analfabets. I ho deixaria aquí per no estendre'm.
Bé, gràcies. Evidentment, el tema, ja ho hem vist, duraria per molt, no per diverses sessions, perquè tots, jo crec que tots tenim moltes coses a dir i ja s'ha vist i podríem entrar-hi més a fons. Jo ja no caldria que digués res més, perquè tot el que s'ha dit, doncs ja no ho mereix, en fi, que no crec que pugui portar cap cosa més de les que s'han dit. Simplement deixeu-me recollir o posar en comú quatre idees, quatre píndoles que m'emporto, una mica seguint l'anàlisi d'escales que proposaves, d'allò de l'aula. Em quedo amb la idea aquesta de relaxar, de mirar, de trobar un espai en què aturem el temps i ens dona oportunitat per pensar justament, no? A nivell també d'una altra escala, jo diria, posaria l'adjectiu amb el nosaltres, que tu parles amb el teu llibre Mundo Común, que incideixes aquí, i és a dir, aquest nosaltres a la comunitat educativa, que plantejaves tu també, no? És un altre àmbit que jo crec que l'hem d'aconseguir, en la mesura possible, un projecte comú amb el nostre, els professors del nostre estudi, els del nostre departament, els de la nostra facultat, no? I aquí, doncs, ja a nivell de facultat, doncs, integrar. Hi ha aquests problemes que plantejava Salvador, les lògiques dels departaments, de quin professor et ve primer, perquè no ho decideixes tu, sinó que et posen aquell que ha de fer més crèdits perquè i no saben què posar-li, no? Aquest tipus de problemes, doncs, bueno, doncs haurem d'intentar, penso jo, d'integrar una mica aquestes diferents lògiques a través del diàleg, construir aquesta comunitat realment que funcioni, que tingui en compte, doncs, aquests, en fi, la missió que tenim com a facultat, com a universitat, no, el camp de la docència. I evidentment, si pensem en estructures més en una escala d'un altre nivell, l'estructura ens ajuda poc, les dinàmiques de funcionament, s'ha parlat ja de les dificultats de canvi, però a mi que com m'apuntaria al que deia en Xavier Antic, doncs anem per les petites coses que podem, no? Posem-s'hi. I amb aquesta idea, doncs, potser ho tancaria aquí, agraint, doncs, novament, doncs, la vostra presència, d'en Joan Manuel, que ha hagut de marxar, en Salvador, la Marina. Jo crec que ha sigut molt útil, interessant, ho tenim gravat, per tant esperem que tingui una difusió, doncs, més gran inclús dels que som aquí, i bé, us emplaço, doncs, el divendres que ve continuarem parlant d'aquestes qüestions. Gràcies.